Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs de les principals notícies d'aquesta hora. Adriana Lastra acaba d'anunciar que el PSOE portarà als tribunals les amenaces i coaccions rebudes a diputats socialistes perquè votin en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Per exemple, el diputat socialista per Segovia, José Luis Acebes, interposarà per la seva banda una denúncia davant de la policia per les amenaces que està patint un company de la seva formació en aquesta província de cara a la investidura d'aquest matí de Sánchez. Segons ha avançat el diputat del PSOE a l'agència EFE, algú ha hagut de passar aquest telèfon, fent referència al seu propi telèfon, en un fòrum creient que era el meu, i ara l'estan fregint amenaces i insults amb desenes de trucades amb números ocults. Per la seva banda, Terol Existeix ja va condemnar diumenge les pressions antidemocràtiques, es va dir des d'aquesta formació, al seu diputat del Congrés, Tomàs Guitarte, per la seva intenció de votar-s'hi a la investidura de Sánchez. L'assetjament ha continuat aquests dies a través de les xarxes socials i fins i tot, atenció, de correus electrònics. Concretament, ha rebut 8.800 correus amb amenaces. En tot cas, Pedro Sánchez serà investit, si no hi ha sorpreses, president al Congrés a partir de les 12 d'aquest matí. El líder del PSOE serà pendent, doncs, que no hi hagin baixes en aquesta ajustadíssima votació per tornar a ser president i formar nou govern, una votació que Sánchez ha de treure majoria simple, és a dir, més vots a favor que no pas en contra. Això suposen 167 vots a favor, 165 en contra que tindrà, i aquestes 18 abstencions, entre elles les d'Esquerra. En aquest sentit, els socialistes, com us estem explicant, han tancat files amb els seus aliats per evitar, doncs, aquestes absències en aquesta votació, o bé que han vist d'última hora. La dreta ha fet aquesta crida a les últimes hores als socialistes valents perquè votin en contra d'aquesta investidura. I avui també és notícia que el Parlament Europeu reconeix Oriol Junqueras i Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats. De fet, ja tenen la credencial permanent pel que fa Comín i Puigdemont com a europarlamentaris i compten amb ells per al proper ple del dia 13. I una última notícia. El papa, a l'Epifania del Senyor, ha dit que l'adoració és un gest d'amor que canvia la vida. Francesc va animar a adorar el nen Jesús, com ho van fer els Reis Mags, perquè quan adorem, diu, permetem que Jesús ens curi i ens canvia. Així ho va explicar al presidir la missa a la solemnitat de l'Epifania del Senyor celebrada ahir a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Com és tradició en aquesta celebració eucarística, després de la lectura de l'Evangeli, un diaca va realitzar l'anunci de la Pasqua, que serà el diumenge 12 d'abril. El 26 de febrer s'iniciarà la Quaresma, amb el dimecres de Cendra, el 21 de maig l'Ascensió del Senyor, el 31 de maig Pentecosta, l'11 de juny la Festa del Cos i de la Sang de Crist, i el 29 de novembre serà el proper diumenge d'Advent. I ara sí, per acabar, un apunt per l'agenda. A 6:45 de la tarda, Pere Alsina parlarà sobre l'Assemblea, la influència de la llengua catalana en la maltesa. Ho farà al Museu de Granollers, que està al carrer Anselm Clavé, número 40.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Este año es diferente y lo voy a conseguir. No me quedo con las ganas. Este año sé que sí, sé que sí.
Comença l'any amb fins al 50% de descompte pels teus nous propòsits. Les rebaixes del Corte Inglés, aquesta nit al web i demà també als centres. Aquest any sé que sí.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvalu a Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educant la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvalu a Dones.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Passen ara mateix 4 minuts i mig de les 9 del matí i a aquesta hora us volíem parlar de l'Hospital de Campanya de l'Església de Sant Anà de Barcelona, perquè necessita nous voluntaris. La parròquia fa una crida a la ciutadania perquè col·labori a la seva tasca d'acollida a les persones que viuen al carrer. És per això que a aquesta hora saludem a la impulsora d'aquest hospital de campanya, a l'ànima de l'Hospital de Campanya de la parròquia de Sant Anà de Barcelona. Victòria Molins, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia. Pues sí, mira, necessitem més voluntaris. La tasca que es fa a l'Hospital de Campanya és una tasca diària molt, de moltes hores. Penseu que des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre passen moltes hores i no es pot deixar ni un moment sol. A més, necessitem més persones perquè quan van començar el perfil de les persones que venien a Santa Anna era un altre completament diferent. Era el que acostumava a ser el perfil de les persones del carrer, que dormen al carrer. Un perfil de persones grans, un perfil de persones que per les circumstàncies de la vida havien perdut tot. En aquest moment, la majoria de les persones que venen a l'Hospital de Campanya són joves. Joves de, que són extutelats, que han acabat la tutela a la Generalitat, a l'Alea, i que en aquest moment estan sense treball, sense papers, molts d'ells. Són persones que, per la seva situació i per la joventut que tenen, són més violents, més difícils que aquells que teníem al començament. Mm-hmm. Això fa que necessitem més voluntaris, que en cada sessió són hores de tres, són torns de 3 hores, de 8 a 11, de 11 a 2, de 2 a 5 i de 5 a 8, són els torns que fem, doncs necessitem més persones en cada torn perquè s'ha de vigilar en un lloc on estan dormint, en un altre lloc on no es poden deixar sols per aquesta circumstància que diem. Per tant, és una tasca difícil, però és una tasca molt maca, perquè és estar amb els últims dels últims i en la casa de Déu. No és en una obra social qualsevol, és en la casa de Déu que s'obre per acollir de tothom. Per tant, necessitem voluntaris de molt bona voluntat que tinguin aquesta capacitat, ja els hi faríem un curset abans, ja els hi faríem una ajuda per veure com s'ha de tractar aquesta gent, però sí que ho necessitem. I a tots aquells que vulguin ajudar els dies de cada dia, suposo que són persones que no estan treballant o que tenen algunes hores del dia en què poden acudir aquí. Doncs sí que s'adrecen directament a l'Hospital de Campanya, o sigui, a la parròquia de Santa Anna, i allà preguntin per l'educador, que es diu Adrià Padrós.
Mm. Ja em...
A tots aquells que vulguin i que tinguin interès de fer un servei magnífic als germans i a l'Església, que s'adrecin directament a l'Hospital de Campanya, a la parròquia de Santa Anna, que allà estarà els dies de diari, de dilluns a divendres, està l'educador Adrià Padrós i els atendrà i els explicarà una mica el que és. Mm.
Deixa'm preguntar-te, Victòria, tothom que ho vulgui pot ser voluntari?
Jo penso que tothom que tingui una capacitat per aguantar molt. Mm. Tot aquest tipus de voluntariat és difícil.
És dur, oi?
És difícil perquè no són gent que està molt malament i a vegades estan indignats amb la vida, amb la societat, i se'ls ha de parar. Però jo sempre he vist que quan una persona està molt malament, l'única cosa que li pot deixar bé i començar a tranquil·litzar-se és l'estimació, el silenci, l'abraçada, no respondre amb crits als crits d'ell. Tot això fa que moltes vegades és difícil. Hi ha moments que són maquíssims i que no hi ha problemes, però hi ha moments en què les coses es posen una mica més difícils. I, per tant, es necessita una mica d'adiestrament en aquest tipus de persones. Però estic segura que molts voluntaris i molta gent podria fer-ho molt bé amb una capacitat d'estimació gran que hi ha moltíssima gent. El que passa és que a vegades no coneixen que poden fer aquest voluntariat. Mm.
Què cal per ser voluntari de l'Hospital de Campanya de la parròquia de Santa Anna?
Tenir unes hores al dia per poder oferir-se, tenir una capacitat gran d'acolliment, no tant de beneficència, de donar un bocata, no és això, és el de menys. El de més és tenir una capacitat d'acollir a l'altre, d'escoltar allò que l'altre li pot dir, o en paraules, o a vegades amb un gest, amb una... És això el que més necessitem, persones que tinguin aquesta capacitat. També tenim moments que fan tallers de manualitats i coses així, doncs és una ajuda molt gran. També necessitem alguns que en un moment determinat ajudin, doncs, perruquers, per exemple, que venen a tallar els cabells voluntàriament. Tot voluntari que tingui capacitat d'estar al costat d'una persona que està molt necessitada és apte per aquest per aquesta tasca.
I tots els que volguessin ser voluntaris, ens explicaves, Victòria, que si ho necessiten, doncs seran preparats durant un curset, que l'Adrià, l'educador, els portarà.
I els sempre estan amb un altre educador que els ensenyi, això. Clar, primer faré un minicurset.
Us cal molta gent?
En aquest moment, quantes més gent millor, perquè, per exemple, s'ha de tenir en compte que en un moment determinat un es pot posar malalt, i a l'hivern moltes vegades. Aleshores, la persona truca el dia abans i avui demà no podria anar. Aleshores, que hi hagi també més persones, però jo no es quedi sol. Si hi ha 6 voluntaris i falta un, no passa res. Però si hi ha 2 voluntaris i falta un, sí que passa. Per això necessitem que els torns siguin més, que tinguin més voluntaris cada torn.
Deixa'm preguntar-te, Victòria, com heu passat aquest Nadal a l'Hospital de Campanya.
Bueno, hem tingut de tot. Ha hagut moments macos, hem tingut uns diràs molt macos, hem tingut moments, per exemple, dels Reis, que han disfrutat moltíssim. Hi ha moments que hi ha molta solitud i que s'ho passen molt malament i que estan més rebels que en altres moments determinats de l'any, no? Perquè per ells, per alguns, el Nadal és per una festa molt gran, però per altres el Nadal és més trist encara.
Ens explicaves, doncs això, no? que a vegades ens trobem amb gent una mica rebel perquè està desil·lusionada de la vida, no?
Exactament. Sobretot aquests joves, que perquè com que la llei d'estrangeria està tan malament que surten de la tutela i poden tenir permís de residència però no permís de treball durant un any. Aquell any és dificilíssim per als joves perquè estan al carrer. Sobretot els que no tenen aquí els pares ni tenen ningú, doncs estan al carrer. Estan al carrer, no troben treball. Alguns són molt macos i volen tenir un treball, però no el troben. I altres es posen molt desesperats i comencen doncs, a esnifar cola i a posar-se més violents.
Parles de joves. Ens hauríem de desfer ja d'una vegada per totes de la paraula dels mal anomenats menes?
Sí, jo no ho dic mai, no. Aquests que hi ha menes, no, els menors no acompanyats, menors que han estat tutelats, doncs aquests nosaltres no els tenim més que a fora, a vegades quan menen els hi donem un esmorzar o el que sigui, però no poden estar amb els altres, perquè són menors d'edat. Però són aquests nois que s'escapen dels centres perquè volen estar més lliures, perquè són una mica difícils, perquè han estat per la nit estifant cola. Però nosaltres ens referim, quan diem joves, ens referim a l'extutelats, que també són molt joves. A vegades tenen 18 anys, que és quan s'acaba la tutela. Per tant, no són menors no acompanyats, però són menors... No, són als 18 anys, un noi no és una persona adulta, és un jove i segurament també és encara un adolescent.
Si estem escoltant a Victòria Molins amb aquesta capacitat, amb aquesta passió que sempre hi posa per sobre de tot en la seva feina i volem implicar-nos i si volem ser voluntaris d'aquest Hospital de Campanya de Santa Anna, què hem de fer?
Pues el que primer que heu de fer és dirigir-vos directament a Santa Anna, preguntar per Adrià Padrós, que és l'educador, i ell els dirà tot el que han de fer, els requisits que es necessiten, etcètera, etcètera.
Tot això si volem ser voluntaris. Victòria, si hi ha gent que no pot ser voluntària pel que sigui, per les hores, perquè, jo no em podria implicar 100%, tot i que voldria, sí. Pel que sigui, podem ajudar-vos d'una altra manera o no?
I tant. Es pot ajudar o bé econòmicament, que sempre vindrà molt bé perquè sabeu que no tenim cap subvenció, o si no, portant també el que més necessitem, que és cafè, llet, sucre, aquelles coses necessàries per esmorzar, que és el que donem cada dia, un esmorzar ben fort.
I estaria bé que ens en recordéssim d'ells durant tot l'any, no només en èpoques nadalenques, oi?
Sí, sí, que ara hem recollit moltíssim, perquè això s'acabarà.
Victòria Molins, religiosa ànima d'aquest hospital de campanya de la parròquia Santa Anna. Esperem que aquesta crida serveixi perquè hi vagi moltíssima gent. De veritat, molta força i molt bona feina.
Ai, moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Mig minut i arribarem a un quart de 10 del matí. Nosaltres, que seguim escoltant bona música, ja ho sabeu, en aquest programa, selecció, com sempre, de Maria Sierra Rodríguez. Oui.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Ràdio Estel.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:15, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:15 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:15 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Gairebé 20 minuts que passen de les 9 del matí i com cada setmana ja el tenim entre nosaltres. Àngel Miret, què tal? Molt bon dia.
Bon dia i bona hora. Hem passat ja les festes.
Per cert, què tal?
Doncs bé, segurament sí, haurem de fer una mica de dieta aquests dies.
Això sempre, tots.
Però vaja, bé. Hem estat amb la família, que això sempre és interessant i és bonic. però sí, fem una mica un gramassa aquest país, això del menjar, no? I entre Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any...
Tortell de Reis.
Tortell de Reis. Faltava el tortell de Reis. Les sobres que encara avui deuen estar...
Segur.
Es deuen
Segur.
Estar repassant les últimes sobres. Els nostres oients aneu en compte, ja aneu en compte que veus el tortell d'una vegada i demà deixem-ho córrer ja.
Exacte. Abans d'entrar en matèria, Àngel comentava a l'inici de tot del programa, deia una mica que déu-n'hi-do l'any que ens ve, déu-n'hi-do perquè... Ostres, s'inicien, sembla ser, ja veurem cap on va la cosa, però s'inicien noves guerres, està cremant Austràlia amb tota la sèrie d'un canvi climàtic que ja el tenim entre nosaltres, la política està crispada, homes segueixen assassinant dones... No faríem bé de transformar tot aquest esperit nadalenc del que sempre se'n parla, transformar-lo en positiu durant tot l'any, d'alguna manera.
Sí, però de totes maneres jo crec que aquesta visió tan negativa que tu ara manifestes i que jo...
No vull ser distòpic,
no,
tampoc,
no,
eh?
No, però intuïtivament la comparteixo, però després quan mires la realitat, aquesta realitat no és tan dura. És a dir, el món sempre ha tingut problemes de tota mena, no cal remuntar-se tants anys enrere, la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, hem tingut tota mena de barrabassades per part dels nazis, dels feixistes italians, i aleshores, en el conjunt del món, després portarem alguna bona notícia del 2019...
N'hi ha.
Sí, també n'hi ha. Aleshores, també hem de matisar una mica, perquè, a més, els informatius, i això té unes certes lògiques, en el món occidental sempre fan referència a aquells aspectes més negatius. Clar, quan tu escoltes una notícia, els telenotícies al vespre, a vegades és que sembla una barrabassada darrere l'altra. I al costat de tot això hi ha un munt de situacions positives i sobretot de situacions molt individualitzades, molt de grup, que desapareixen en el si d'aquestes grans històries de la humanitat. Tampoc no vull ser ingenu, però vull dir que hem de compensar una mica.
Hem de compensar
una mica.
Acabem de parlar amb Victòria Molins, l'ànima, deia una mica, d'aquest hospital de campanya de la parròquia Sant Anna de Barcelona, que necessita voluntaris.
Sí, jo fa molts anys que la conec, a la Vicky, i tenim una bona amistat. I aleshores era el primer tema que portava avui, que us l'heu menjat, diguem-ne, amb aquesta notícia. No, és molt millor, perquè és molt millor sentir la Vicky que sentir-me a mi, no? Però sí, jo hi tinc, no sóc voluntari d'allà, però hi participo amb ell amb alguns assessoraments, sobretot de tipus jurídic, quan li cal, perquè per allà també hi ha moltes persones immigrades i refugiades. I aleshores, home, jo crec que faria molt bé les persones que en aquest moment s'estiguin plantejant algun tipus de voluntariat, de que aquesta és una de les accions més directes. A vegades hi ha voluntariats una mica abstractes, jo no vull dir pas que no siguin importants, i en aquest cas, si us acosteu en allà, veureu que és una acció molt immediata, molt de primera línia, és a dir, aquelles persones que busquin una resposta immediata a d'alguna manera fer el bé des d'una perspectiva comunitària, en allà, doncs, veuran que hi ha aquesta opció. A més, tots encapçalats per una persona com el Peyu, que és el rector de la parròquia, i la mateixa Vicky i altres companyes, diguem-ne, que tenen una llarga experiència amb aquest tractament de persones, diguem-ne, amb dificultats. Per tant, que no és només una cosa d'anar allà a fer caritat, sinó que, a més de la caritat, ells aporten tot un... Que no està malament, la caritat no és pas una crítica, però que, a més, aporten altres maneres de veure... de quina forma poden ajudar i remuntar la situació de les persones que allà acudeixen.
Per cert, que comentàvem amb la Victòria Molins, si ens hauríem de desfer d'una vegada per totes del nom de Menes. Ella deia que sí, perquè el nom de Mena fa referència fins als 18 anys, i als 18 anys desapareix aquesta nomenclatura. I ella deia, sí, però els 18 segueixen sent molt joves i queden desemparats.
Sí, jo no diria tant que és un problema de noms. A mi aquests temes sempre m'han inquietat molt poc i a vegades m'han semblat debats més acadèmics que altra cosa. El que sí és veritat, que és el que suposo, perquè no he tingut oportunitat de sentir-la en la seva integritat, l'entrevista, de que fa referència a que aquests menors... als 18 anys queden en bona part desemparats, malgrat que la Generalitat està fent un cert esforç perquè també a partir dels 18 anys, diguem-ne, se'ls pugui reconduir i ajudar en aquest procés de socialització i d'assolir la plena autonomia, doncs és veritat que el sistema de protecció internacional arriba d'una forma molt rigorosa fins als 18 anys, però que a partir dels 18 són majors d'edat, molts d'aquests queden indocumentats, a més, perquè no se'ls ha pogut documentar, i per tant, insisteixo, el nom no em sembla rellevant, però sí que em sembla rellevant el fet de que aquests nois i noies, majoritàriament homes, puguin tenir una continuïtat en aquest acompanyament que se'ls fa des de l'administració pública.
Parlant de coses públiques, ens volies fer, ens portaves una reflexió del que ha passat al Congrés dels Diputats.
Sí, jo crec que quasi tots els que vam tenir oportunitat de seguir-ho en tot o en part vam tenir vergonya aliena. Aleshores, com que segur que se n'ha parlat molt, només tres reflexions ràpides. Una, potser fem massa cas en aquesta gent, potser els fem massa cas, és a dir, no és tan estrany que la dreta i l'extrema dreta, sempre que no governen, considerin que els que governen són il·legítims, són amics d'ETA, són terroristes. Hi ha hagut unes eleccions i hi ha hagut un front, diguem-ne, que té una majoria, o que tindrà, se suposa avui, una majoria, i per tant s'ha de respectar. Fem massa cas, jo crec, que l'extrema dreta, seguint d'una vegada i d'una i altra vegada aquesta forma de ser que brutal, insisteixo, que ens fa vergonya. I després, l'altra reflexió que volia fer és que és trist de dir-ho, però els polítics haurien de ser un exemple, i en aquest moment estic convençut que estan per sota de la mitjana. És a dir, jo sempre havia defensat, quan es criticava els polítics, de dir, compte, que els polítics tenen el mateix nivell que la mitjana de taxistes, de metges, d'arquitectes o de ferrallers. En aquest moment he canviat el criteri. Crec que els representants que tenim en aquest moment a la major part d'institucions, entre les quals és evident el Congrés de Diputats, estan per sota de la mitjana. Els votants del Partit Popular, els votants fins i tot de Vox, els votants de Ciutadans, els votants del Partit Socialista, els votants d'Esquerra Republicana, són, de mitjana, n'estic convençut, millors que els representants que tenim en el Congrés. És trist de dir-ho, però jo, en aquest moment, estic convençut.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Creus que la dreta, i no només, però ho dic la dreta perquè l'altre dia, tot i que Pablo Casado semblava que havia canviat de to, almenys durant la campanya electoral, doncs ha fet referència a la dreta, per això li està fent molt el joc a l'extrema dreta?
Del tot, del tot. És a dir, estan acomplexats per aquest rebrot que ha sortit d'aquesta Espanya imperial, diguem-ne franquista, que se subleva davant d'un món canviant, que se subleva davant d'un món en el qual el feminisme està guanyant espai, en el qual la globalització s'imposa, perquè sí, agradi o no agradi, en el que els temes de medi ambient, diguem-ne, estan damunt de la taula, i on aquesta estructura social, diguem-ne, masculinitzada, perd rellevància. A partir d'aquí entra un problema d'inseguretat en les ments d'aquestes persones, que d'altra banda formen part majoritàriament els seus votants del que jo sempre he dit que és la confusió entre Espanya i Castella, i Castella ho dic en sentit ampli i amb tot el respecte, i aleshores això els genera aquesta inseguretat i van a l'extrem. A l'extrem és les barrabassades que arriben a dir aquesta gent, com que la violència masclista no existeix, el canvi climàtic és susceptible de qüestionar-se. Bé, és la inseguretat del perdedor que aleshores s'afiança davant d'uns principis que avui ja no regeixen. És sap greu de dir-ho, però també l'Església té algun representant en aquest sector. No entenc per què l'arcabisbe Cañizares, no entenc per què diu que hay que orar por España. Ara, jo crec que qui vulgui resar per Espanya, que em sembla molt bé, ho ha de fer sempre, mani qui mani. No entenc perquè aquest és un... O sigui, francament, com a cristià, ara em refereixo, no entenc quina és la mala notícia en aquest moment d'un govern com el que s'ha conformat. No entenc quina és la mala notícia. En tot cas, hi ha un problema amb les escoles concertades, que estic segur que d'una manera o altra s'intentarà resoldre i que, òbviament, estarem a favor de que es segueixi mantenint aquestes escoles i amb aquest sistema de finançament, però d'aquí a dir tenim que pregar ara per Espanya en aquestes hores incertes, mare de Déu, senyor, és que em sembla absolutament fora assenyat i absolutament fora de lloc. Sempre he pensat que hi ha persones de l'Espanya aquesta castellana, de l'Espanya profunda, que tenen un problema d'informació gravíssim. Clar, posen a la ràdio, escolten segons quines emissores, els mitjans de comunicació, tots s'adrecen un dia i altre en les mateixes magnituds i les mateixes falsedats, i aleshores gent de molt bona voluntat acaba tenint una visió absolutament distorsionada del que és el món i del que és la realitat a Espanya. Sap molt de greu, eh?
Sí, com sigui, doncs, ha passat el que han de passar les democràcies, la gent ha votat, s'ha conformat un parlament,
i
ja d'aquí en surt un govern. Parlem d'esperança?
Doncs mira, parlem d'esperança, que ens convé. Doncs bones notícies del telèfon de l'Esperança, que aquest any 2019 ha superat el nombre de trucades que mai havia rebut, en aquest cas pràcticament 31.000 trucades, gairebé 5.000 més que l'any passat, i algú podria dir, home, és una mala notícia perquè vol dir que hi ha més gent desesperada. Pot ser, però també l'entitat en qualsevol cas ho atribueix no tant a aquest factor, sinó a que han aconseguit una bona difusió a través dels mitjans de comunicació i de la tasca dels voluntaris. D'aquestes trucades, una mica, han estat un 23% eren trucades que buscaven solucions a problemes de caràcter personal. Gairebé la meitat eren relacionades amb problemes de salut mental, depressió, suïcidi, són les més impactants quan escoltes algun dels voluntaris del telèfon de l'Esperança, i un 12% eren trucades vinculades a problemes de parella, a violència, justament masclista, etc. No? Des d'aquí jo no em cansaré de lloar aquesta estructura, diguem-ne, telefònica, que permet que 24 hores al dia, 365 dies a l'any, qualsevol persona que estigui sola, que tingui necessitat de desfogar-se, allà no ofereixen solucions immediates. És sobretot aquest tema del qual ha estat en faltat la nostra societat, que anem massa apressats, que és l'escolta activa. Bé, doncs, en tot cas, ja que hi som, recordem el telèfon.
I tant.
És el 934-1448-48, repeteixo, 934-1448-48, i sempre hi haurà algú disposat a escoltar-lo.
Per cert, donem com a bona la notícia, perquè, a més, sempre millor que es trugui.
Esclar.
Abans d'actuar.
Oh, i tant, sí, sí.
Sempre millor que es trugui. Entraves a aquest estudi, Àngel, i em preguntaves... Quin país ha millorat més aquest 2019?
Mira,
I no t'ho sabia respondre.
Sí, doncs mira, coses curioses. El segon The Economist, la tendència política més destacada negativa ha estat el nacionalisme beligerant. Per exemple, a Xina s'ha tancat alguns musulmans en camps de concentració, en altres països, diguem-ne, se'ls ha atacat també molt els musulmans, els cristians n'hem parlat alguna vegada. Uh-huh. Notícies positives. Per exemple, Nova Zelanda ha retirat, després de l'atac aquell que es va fer, diguem-ne, per part d'un militant de l'extrema dreta també, cap a col·lectius musulmans, han retirat les armes semiautomàtiques. Atents, 56.000 n'han retirat. És molt, eh? 56.000 armes semiautomàtiques són armes de guerra, eh?
Maten molta gent, eh?
Sí, o sigui, no són armes de caça. Ho dic per la gent que no entén d'armes, no és l'arma aquesta que vas a caçar un conill. Són armes que tenen trets de bala. No de cartutxos. També un altre aspecte molt positiu ha estat Macedònia del Nord, que finalment ha decidit canviar-se el nom, que això generava una greu tensió amb Grècia. Ara es diu Skopje, no sé si ho pronuncio prou bé. Bé,
direm,
en qualsevol cas,
sí.
Això ha afavorit les situacions.
Una mica com a Holanda, eh?
Sí, exacte, sí, Països Baixos, Holanda. A Sudan també hi ha hagut protestes que han fet expulsar un dels pitjors tirans que hi havia fins al món, però la notícia més curiosa que The Economist diu que és la millor notícia de l'any és l'abolició de l'esclavitud. Per xocant que sembli, a Uzbekistan, que era una antiga dictadura postsoviètica, amb una brutalitat encara tremenda, i que obligava a homes i dones suposadament dissidents, els obligava senzillament a treballar forçosament en els camps de cotó. O sigui, allò com les pel·lícules aquelles del nord i el sud dels Estats Units.
Sí.
I finalment aquest home, per dir-ho d'alguna manera, que ha estat 27 anys de dictador, ha mort i el sembla ser que el que l'ha succeït ha acabat, diguem-ne, en bona part, almenys en aquest treball forçat que era de plena esclavitud. Per tant, aquesta, dintre del conjunt de bones notícies, el The Economist és curiós, diu que és la millor notícia que hi ha hagut, que s'ha abolit l'esclavitud en un país encara a l'Àsia, però a tocar d'Europa, eh? Vull dir, no estem parlant d'un lloc estratosfèric, eh? O sigui, bones notícies que també hi ha.
I atenció, aquesta notícia la comentàvem també l'altre dia. Milió de joves catalans que es declaren catòlics.
Déu-n'hi-do, però doncs, les xifres ja les sabeu, en tot cas, ràpidament. Jove avui es considera de 18 a 34, cosa que a mi fa una certa gràcia, perquè, clar, els 34 anys dir joves està bé, no? Però vull dir que a vegades arribarem a... Jo sempre faig broma dient...
Jo no tinc
dient...
cap problema amb això, eh?
No, jo sempre dic que tard o d'hora m'arribarà el carnet jove a mi, eh? Com que anem o anem endarrerint...
Tot arribarà.
Algun dia m'arribarà el carnet jove. Vol dir que d'aquests... I d'aquests que es declaren catòlics... El 12%, 125.000, diguem-ne que d'una forma com a mínim mensual s'apropen amb algun acte de culte, algun acte vinculat als aspectes religiosos. Però quina és la meva reflexió? La meva reflexió és, des de la perspectiva de pare de tres joves... Bueno, bé, no, ara ja el meu gran ja no és jove, perquè em sembla que ja ha passat dels 34 anys, no, em sembla no, 36 anys té el més gran. Jo crec que l'Església no està configurada encara, no ha entès que quan hi ha queixes de no és que anem a l'Església i tots són cabells blancs, està bé, vull dir, la reflexió està bé, però és evident que la pastoral, i això és una evidència absoluta i crec que ens n'hem de fer càrrec tots plegats, ha de tenir en compte aquest milió de joves. És a dir, no podem tenir una església, no podem fer unes cerimònies religioses que estan destinades a les persones majors de 60 anys. I que les persones de més de 60 anys s'hi senten còmodes, però que és evident, i cal entendre-ho, que una persona de 18, 20 o 21 anys no és el seu context normal i habitual, agradi o no agradi, el d'una missa normal a Barcelona. Pot haver excepcions, però no és el normal. I, per tant, està bé tenir aquestes dades, però encara estaria millor que hi ha un pla pastoral que se'n diu el Sortim, que aquest any 2020 es pretén dedicar a la joventut, però que d'una vegada realment s'afronti amb urgència i creativitat a les relacions de l'Església amb aquest milió de joves que, si no, al cap de 4 dies poden seguir sent creients però que abandonen qualsevol tipus de pràctica, que no vull ni criticar-ho ni no criticar-ho, però és que em sembla bastant normal, dic normal en termes d'habitualitat, perquè, clar, sempre sorprèn allò de cantem amb alegria i vas a l'església i són unes cançons que t'adorms allà, vull dir, esclar, no és culpa ni del rector, ni del capellà, ni del públic, però clar, és evident que un jove de 18 o 20 anys, esclar, amb un grup de iaies, diguem tot respecte, que se m'entengui,
sí, 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 sí.
Amb un grup de iaies de 80 anys, en cantem alegria al Senyor, doncs segurament no és el context del 99% de joves, i per tant, cuidem-los en aquest millor, cuidem-los. Jo no sóc qui, ni tinc capacitat segurament per resoldre el tema, però crec que faria molt bé l'Església, i per tant la jerarquia de l'Església i tots plegats, de plantejar-se quina és la vinculació que ha de tenir l'Església institucional amb aquest milió de joves.
Ho deies molt bé, Àngel, quan deies segurament no és culpa o no és només culpa del sacerdot que oficia la missa ni de la gent gran que hi participa. Però fins a quin punt hem de fer tots autocrítica i assumir que tots som església i, per tant, això ho hem de canviar entre tots?
No, sí, no, naturalment. Jo estic d'acord amb aquest criteri que dius. Però també és veritat que la parròquia mana el rector. Tampoc no ens oblidem d'això. I els rectors, com tot ser humà, tenen virtuts i defectes. Hi ha rectors molt conscients d'aquesta realitat, molts en són, i per tant miren d'ajudar a que això tingui un canvi davant, però també hi ha rectors que la parròquia soc jo el rector i jo mano. I jo el que crec que hem de sortir de l'habitualitat, igual que hem de fer-ho tots en les nostres vides, i el que no pot ser, vaja, no pot ser, és seguir, insisteixo, és una església feta per gent gran. És una bona església feta per gent gran, una bona església, perquè està preparada per la gent gran, i per tant la gent gran que volen fer voluntariat, que volen assistir als oficis i tal, ho tenen molt bé. En part també és un problema simplement d'edat, és a dir, els rectors, també la mesura que no hi ha vocacions, quan avui veus un capellà de 50 anys, 50 i pico, dius, que jove que és! Clar, perquè és que de 20 i pico no se'n veuen. I la mitjana, a Barcelona hi ha dades, jo ara mateix no les recordo, però és probable que la mitjana dels capellans en aquest moment estigui bastant per damunt dels 65 anys. Clar, aleshores, això s'ha de remoure. I necessitem, per tant, un cardenal, un bisbe, una església valenta que decideixi afrontar aquest tema sense deixar de banda aquestes dones, aquests homes creients grans, però obrint l'església, i obrir-la vol dir no només obriu i passeu. Si seguiu fent aquestes misses, insisteixo, que a vegades estan pensades en clau de persona gran, doncs és evident que un jove avui, de la forma que és el món, i és que és la que és, no s'hi pot sentir còmode allà.
Un món sense fronteres. Àngel Miret, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Cinc minuts i ja arribarem a 3:15 del matí. Hora de saber a qui li han de felicitar el dia. Com sempre, ens ho respon l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Sant Julià, bisbe de Toledo, antic patró de minaires, puaires i treballadors del subsol. Però també tenim, més a prop de casa nostra, a Sant Raimon de Penyafort, nascut al castell de Penyafort, al Penedès, cap al 1185, intel·lectual, va estudiar i va ser professor de Bolonya, gran jurista, canonge de la catedral de Barcelona, va ingressar en el convent de Santa Caterina de l'Orde dels Predicadors, capellà penitencier i confessor del Sant Pare Gregori IX, va obtingué la regularització de l'Orde de la Mercè i, retornat a Barcelona, va ser conseller del rei Jaume I i des del Dia de Reis de 1275, que va morir a Barcelona, va ser considerat com un sant. Canonitzat el 1601, Sant Raimon de Penyafort és patró dels advocats.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
4 minuts i 3:15 del matí, a aquesta hora, que obrim la plana d'agenda per saber les activitats que de les que podem gaudir a tot el territori català. Mercè Raga, bon dia de nou.
Què tal, Joan? Molt bon dia de nou. Fem un repàs. Vinga, va. Va, per on et ve de gust començar?
Anem a Tarragona, va.
Vanessa Martín, en concert, avui. Torna als escenaris amb la seva nova gira Todas las mujeres que habitan en mí. La cantant torna al directe després d'un temps de descans. Concert Todas las mujeres que habitan en mí, avui, de 9 a 11 del vespre, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
I si ens quedem a Barcelona, del 7 de gener al 21 de febrer, cicle Fellini, per entendre el cineasta italià.
Marcor Fellini és el nom d'aquest cicle en què la Filmoteca de Barcelona repassarà la filmografia d'un dels directors més importants de la història del cinema. Les projeccions es faran de dimarts a diumenge en diferents sales de la Filmoteca de Catalunya, que està al barri del Raval. Podeu adquirir les entrades per 4 euros al web de la Filmoteca de Catalunya.
I aquest divendres, 10 de gener, a Lleida, espectacle Rhapsody of Queen.
Quatre cantants internacionals i una gran banda de rock interpretaran els èxits més importants de la banda anglesa, redescobreix les cançons més grans de Queen aquest divendres, 10 de gener, al Teatre La Llotja de Lleida. No et quedis sense la teva entrada.
A Roses, fins al 26 de gener, l'exposició Exili, de Francesc Galí.
Exili és l'homenatge de l'artista local Francesc Galí a tots aquells que van haver de fugir el 1939 per defensar les seves idees. Es tracta d'una exposició de fotografies dintre del cicle Mirades pròpies que pretén convidar a la reflexió sobre l'exili amb una visió poètica en fotografies dels llocs per on van passar els exiliats i on van ser concentrats. L'entrada és lliure a la sala d'exposicions Cal l'Anita.
I finalment a Andorra, fins al 25 de gener, exposició Univers Playmobil. Tu en tenies un o no?
Sí.
Sí.
El Forte.
Home.
Saps? Bueno, eren més els meus germans. Jo anava de remolc.
Ai, els Playmobils. Va, aquesta exposició, fins al 25 de gener a Andorra, eh?
Sí, organitzada per Click Factory Fest, que presenta un esdeveniment entorn al mític Click de Playmobil, representant-lo en diferents temàtiques. La prehistòria, les croades, zoològica i també el que dèiem, no?, de pirates. L'entrada també és gratuïta al CAE, que està a l'avinguda Carlemany número 30, a Escaldes, a Engordany.
Anem al món de la xarxa. A punt per aquesta investidura que podrem veure a partir de les 12 del migdia. Mercè, que si bulla a Twitter, que si cova a Twitter a aquesta hora?
Doncs mira, Joan, us volem explicar aquesta història. En concret, la protagonista és Aina Vidal. Ella és diputada d'En Comú Podem, que assegurava que serà avui al Congrés dels Diputats per votar la investidura de Pedro Sánchez. Fins aquí, doncs, tot sonaria correcte. Però què ha passat? Doncs, després de les desafortunades insinuacions del regidor de Ciutadans de Gavà, Miguel Ángel Ibáñez, que acusava, doncs, a la diputada d'en Comú Podem de la seva absència en el ple de diumenge. La diputada, doncs, va haver d'explicar a través de les seves xarxes socials que ella, doncs, no va anar en aquest ple de diumenge justament perquè té càncer, un càncer inevitable, diu, agressiu i dolorós que pateix, i tot i així, doncs, avui, assegurava Aina Vidal, estaria present en aquesta votació que es preveu fins a l'últim moment amb suspens i misteri, amb aquesta ajustada majoria simple que ha de donar la presidència a Pedro Sánchez i que pot dependre, doncs, del vot de dos diputats. La diputada Aina Vidal, com dèiem, s'ha vist obligada a fer un comunicat explicant, doncs, les poderoses raons per les quals no va poder assistir al ple de diumenge, ja que, com dèiem, el regidor de Ciutadans per Gavà, Miguel Ángel Ibáñez, insinuava que patia de dominguitis o de cabalgata de Reis Mags. I en aquest sentit, doncs, també s'ha pronunciat la mateixa alcaldessa de Barcelona, de Colau, que deia: Aina, acompanya, tot l'amor i tota la força del món, estarem al teu costat pel que calgui i et donem les gràcies pel teu compromís i entrega per fer el món un lloc millor, més que mai. I fa servir el hashtag si se puede. Adriana Lastra també es va pronunciar sobre aquest tema i diu: tota la força del món a l'Aina, tot el meu respecte, reconeixement i donar suport. José Zaragoza, del PSOE, també ha parlat del tema de l'Aina Vidal i deia: estilo Arrimadas, aquest regidor de Ciutadans de Gavà desqualificant personalment a Aina Vidal, que no va poder assistir al ple per seguir lluitant amb molta força i amb molta valentia contra la seva malaltia, com dèiem. Què t'haig de dir, Joan? Si vols, a veure, és que et volia també fer un últim tuit al voltant del ple d'investidura. En aquest cas, aquest pla anti-Tamayazo, que és el pla anti-Tamayazo que presenta Bildu. I és que el diputat de Bildu, Joan Iñárritu, en declaracions a Catalunya Ràdio, va dir que els partits que han optat per l'abstenció haurien de decidir un pla alternatiu per contrarrestar el boicot de l'extrema dreta, en el cas també, doncs, que hi hagués un transfugat d'última hora. Joan Iñárritu tuitejava: potser caldria aquest pla anti-Tamayazo per evitar el sabotatge de l'extrema dreta. I si et sembla, que potser algun oient que ens està escoltant, recordem que és el terme Tamayazo, que l'hem escoltat molt tant, aquests dies, i que s'ha fet trending topic. Doncs el terme Tamayazo fa referència al vot del diputat del PSOE a l'Assemblea de Madrid, ens hem de remuntar l'any 2003, Eduardo Tamayo, que va impedir, doncs, la investidura del candidat socialista Rafael Simancas i li va donar, doncs, la presidència de la Comunitat de Madrid a Esperanza Aguirre.
És una notícia d'aquelles sonades que va recórrer portades i tertúlies de ràdios i televisions. Una abraçada forta des d'aquest programa a la diputada que pateix aquesta greu malaltia, a l'Aina, i dir-li a aquest regidor de Ciutadans, de cuyo nombre no quiero acordarme, com deia aquell, que hi ha errades polítiques, i dit així, clar, perquè són temes greus, hi ha errades polítiques que només passen per tonto.
Ràdio Estel.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
A primera hora, amb Joan Trias.
Doncs un dia com avui, i en parlem a aquesta hora, a l'hora més aproximada que podíem, cap a les 12 del migdia, que és quan passarà tot aquest segon debat d'investidura, volíem parlar de la situació política a casa nostra. Just el dia del segon intent d'aquesta investidura de Pedro Sánchez, en la que només necessita majoria simple, i després de que el Parlament de Catalunya ratifiqués l'altre dia també Quim Torra com a president de la Generalitat, malgrat la Junta Electoral Central. En part d'aquesta hora, novament amb el politòleg Xavier Torrents. Gràcies i molt bon dia. Sembla que hem perdut la connexió amb Xavier Torrents. De seguida que puguem la recuperem. Dir-vos, doncs això, que estàvem pendents avui d'aquest segon debat d'investidura. Un debat, per cert, que serà molt més curt i que cada intervenció de grup polític durarà uns 5 minuts. En volíem parlar de tot plegat, com dèiem, amb el politòleg Xavier Torrents. Gràcies i molt bon dia. Senyor Torrents, doncs sembla que no és possible encara aquesta connexió. Seguim parlant d'un debat d'investidura, del que se'n parlarà, i força, déu-n'hi-do, després de la crispació que hi va haver al posterior debat, la primera jornada del debat, amb Partit Popular, Ciutadans i Vox conformant un bloc en contra d'aquesta investidura del proper president de govern, Pedro Sánchez, que tot indica que sortirà avui escollit per aquesta majoria simple. Ens ho comentaves, Mercè, 167 vots a favor. En teoria, si surten els números, 165 en contra. Aquests seran els vots, si tot va bé.
Si tot va bé, i aquestes abstencions, que són importantíssimes, Joan, són aquestes 18 abstencions... Entre elles, doncs, aquestes esperades d'Esquerra, i tot sigui dit, a veure què ha passat al final amb les votacions, perquè com estàvem llegint al món del Twitter, des de Bildu fins i tot apostaven en aquest plan anti-Tamayazo, i que passarien potser també d'abstenir-se, del no abstenir-se. Per tant, hem d'estar molt pendents a tot el que pugui passar a partir de les 12.
Importantíssim el que passi avui. Important també el que està passant
A casa nostra,
la política catalana, aquesta decisió del Parlament de Catalunya de ratificar Quim Torra com a president de la Generalitat, tots pendents també de si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ratificarà o no aquesta decisió de la Junta Electoral Central, si inhabilitarà Quim Torra.
Que són aquests 2 mesos que tindria, a veure si en el cas de Quim Torra l'inhabiliten o no. Per tant, estarem molt pendents també aquests dies de qualsevol sentència que arribi.
Sembla, Mercè, que ha dit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és el Suprem, diríem que és el Suprem. Va, parlem de tot plegat, de tot el que està passant a la plana política, amb el nostre politòleg de capçalera, Xavier Torrents. Ara sí, molt bon dia i gràcies. Senyor Torrents.
Esto no va. Ahora.
Senyor Torrents, molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Tot apunta que avui Pedro Sánchez serà escollit president del nou govern de coalició.
Sí, així és. I de totes maneres hi ha tres diputats que de fet seran els grans protagonistes. D'una d'elles ja n'heu parlat, de la diputada d'en Comú Podem, Aina Vidal, que no va poder assistir per una malaltia molt greu l'altre dia.
Mm-hmm. Ara ho comentàvem aquí al programa.
Sí, per això ho dic. Ella serà protagonista perquè, de fet, depèn de 2 vots i si depengués d'un, com l'altre dia, doncs això fa perillar o arriscar la votació. Per el que s'està coneixent un altre cop aquest cognom que en el seu dia va fer tant de mal, Tamayo i el Tamayazo, al·ludint a un diputat trànsfuga que canviava el sentit de vot dels grups parlamentaris en funció del seu electorat propi. I Aina Vidal doncs serà protagonista. Malauradament està patint en camp pròpia una de les pitjors malalties que existeixen, en aquest cas el càncer, i a més molt jove, 34 anys. D'altre protagonista és Inés Arrimadas, perquè està, tot i que ella utilitza la paraula valent, està, diguem-ne, incitant, estimulant, fomentant el transfuguisme, i això és greu perquè els partits democràtics, tots ells, no haurien de fomentar aquest tipus de comportaments per cap, i no tenen cap mena de justificació del món. I l'altre és Jon Iñárritu, el diputat d'Euskal Herria Bildu, que es coneix molt bé a Catalunya i que ha dit que si perillés la investidura a Pedro Sánchez, caldria potser fer alguna cosa en relació als vots que avui es veuran al migdia per part dels diputats que s'abstenen, fer alguna cosa perquè, de fet, no es produeixi aquest tamallazo, no? Jo crec que són els tres grans protagonistes que estan posant l'ai al cor avui al migdia, però de totes, veurem Pedro Sánchez investit com a nou president del govern espanyol i bueno, començarà lo que és la nova legislatura que durarà un any i mig, dos anys, tres, quatre, dubto que duri fins a quatre, però ja veurem.
Al meu parer, passaven tres coses greus l'altre dia al Congrés del Diputat. Una la comentava tot just ara, i era aquesta al·lusió al transfuguisme, aquesta al·lusió al tamallazo que feia Inés Arrimadas, portaveu cap de Ciutadans al Congrés dels Diputats. I una altra, per exemple, era que Coalició Canària doncs pensava votar una cosa, però la seva portaveu, Ana Oramas, va decidir no respectar la decisió de vot del partit. Què pot comportar un trencament de disciplina de partit, com ha passat altres vegades?
Sí, bueno, jo més enllà del que pugui passar dins d'aquesta formació política, que diguem que ens cau a més una miqueta lluny, a les Illes Canàries, que és Coalició Canària, òbviament, això, a veure, des del punt de vista constitucional, els escons són propietat, per entendre'ns, dels propis diputats, val? Perquè hi ha el que es coneix en dret constitucional com a mandat imperatiu. Però no forma part de la cultura política catalana, espanyola, diguem-ne que això acabi passant. Llavors, més enllà d'això, a mi que em preocupa és una altra cosa, perquè no m'agradaria que passés en la propera legislatura, però per part del cap dels partits, o com a molt m'ho podria esperar de Vox o la CUP, però no voldria que passés en la resta de partits, i són molts, perquè gairebé són una vintena de partits, diguem-ne, els que formen part del Congrés de Diputats, que és un ambient de crispació constant. La crispació constant, a més, posant en dubte a l'adversari com condició d'adversari i veient-lo com un enemic, això no és que faci, diguem-ne, una escletxa en la democràcia, sinó que, a més, crea un mal ambient que no és o sigui, és molt perillós per la cohesió social que esdevingui. Jo ja sé que arribo tard perquè els Reis van arribar allí, els Reis d'Orient, sí. Però si encara algú, diguem-ne, s'està de rebre per part d'algun de Reis o per simplement voluntat pròpia llegir un llibre en aquest proper any, que ja ha començat, per cert, bon any nou a 2020 a vosaltres i a tots els oients de Ràdio Estel, recomano un llibre que es diu Cómo mueren las democracias, de l'editorial Ariel.
Sí, senyor.
Cómo mueren las democracias. És un llibre que precisament aborda que en països que sí són democràtics, que sí tenen cultura democràtica, com, diguem-ne, es pot anar enterbolint aquesta democràcia. I posen quatre condicions. Una és el rebuig o l'acceptació dèbil de les regles democràtiques del joc. Un exemple, va passar allí mateix. El Parlament Europeu diu que són eurodiputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín, i surt el Partit Popular, a més, una eurodiputada catalana, dient que, o sigui, deslegitimant el Parlament Europeu, ni més ni menys que el propi Parlament Europeu. Per tant, aquesta primera condició ja s'està donant. Segona condició és la negació de la legitimitat dels adversaris polítics. És el que hem sentit en les dues sessions, el dissabte i el diumenge, d'investidura, i possiblement ho tornem a sentir avui. No es dona legitimitat al nou govern com a... Una altra cosa és si ens agrada o no ens agrada el nou govern, però la legitimitat política la té. La tercera és la tolerància de la violència. I és veritat que aquí només ho ha fet un grup, però Vox ha cridat els militars a actuar. Per tant, aquesta tercera condició, que és possiblement la més difícil de complir en aquesta situació de per què moren les democràcies, ja s'ha complert fins i tot aquí. Mai, des del intent de cop d'estat del 23 de febrer, s'havia tolerat o fomentat la violència dins de les institucions polítiques espanyoles. I la quarta i última condició és la predisposició a restringir llibertats civils de l'oposició, incloses en els mitjans de comunicació. I, òbviament, la campanya en xarxes socials que alguns dels diputats espanyols han rebut aquests dies perquè votin una cosa diferent, va en aquesta línia. Per tant, volia fer palès això. El que ens està passant aquí ara encara és el que descriuen en el llibre Com morim les democràcies, de la situació que viuen als Estats Units des de fa anys. És a dir, ha trigat a arribar aquí, però aquesta situació ja ha arribat aquí. I això em preocupa perquè, malauradament, els mitjans de comunicació tindreu una tasca molt difícil, de fer pedagogia social perquè la gent no es crispi, per exemple, en tertúlies, perquè la gent no es crispi quan es fan preguntes per part de vosaltres, els periodistes, que la gent no rebi aquest ambient de desunió i de diguem-ne, trencament de la cohesió social, perquè això farà molt de mal, farà molt de mal al país. I, òbviament, una de les raons, no la única, per cert, però una de les raons és que, bueno, la tercera força política espanyola és l'extrema dreta de Vox.
Ara em parlava d'aquest llibre, Com moren les democràcies, d'Anals Iblat i d'Estim Levinsky. Deixi'm recomanar un altre llibre, sobretot ara que em comentava tot això de Vox, i jo crec que, com que teníem molt poc temps, queda del tot clar. El llibre, Fatxa, Jason Stanley. Senyor Xavier Torrents, moltíssimes gràcies i en tornem a parlar de tot plegat. Fins la propera.
Fins la propera, bon dia.